Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i Antoni Cardell en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 616 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 27 de juliol de 2025 i aquesta setmana ha mort en John Michael Osborne, més conegut com Ozzy Osborne, fundador, així se li pot dir, de Black Sabbath, el grup musical que crec que està acceptat que és el que dona origen en el tipus de música conegut com a heavy metal. I Ozzy, en John Michael, era un home peculiar, era transgressor, rebel, polèmic, era un tipus curiós, que va morir en 76 anys per mort del Parkinson. I bé, com a petit homenatge, avui escoltarem algunes cançons seves, d'aquell músic que va transcendir la música, no? I és un d'aquells casos on no sap si la persona es va menjar el personatge o si realment era així com se mostrava. I bé, i després ja el que seria la llegenda ja va fer la resta. Ho escoltam. I dic que quina part és certa i quina part és llegenda per fets com, per exemple, el famós de Serrat a Pinyada. Hem de pensar en els orígens d'aquesta música anomenada heavy metal, on ell, ja conegut com el príncep de les tenebres, feia com a performance cridadisses, no? Com, per exemple, coses que feia era tirar en el públic vísceres d'animals. A més, ell havia fet feina, si no record malament, un escorxador. I, clar, quan una vegada un concert des del públic li varen tirar una rata pinyada, tampoc havia de ser massa sorprenent que ell li pegàs una mossegada. Ell diu que ho va fer perquè pensava que era de goma i que per això li va pegar sa mossegada en el cap, no? Una mica també pues, fent teatre, fent performance. Però va resultar que aquella rata pinyada no era de goma, era de veres, i li va arrabassar el cap a llarg mig d'un concert en directe. Watches those flames. Bé, o també a un colom, que també li va arrabassar el cap d'una mossegada. Bé, jo crec que era un tipus peculiar, era una estrella de la televisió, tenia el seu propi reality show, i bé, i va morir de Parkinson aquesta setmana. I tenim en Borja Rigo amb una de les seves camisetes, en aquest cas d'un primigeni Black Sabbath.
Efectivament, no podria ser d'altra manera.
Que, per cert, aquesta cançó que estem escoltant és precisament Black Sabbath, del seu disc Black Sabbath.
Que poques vegades s'ha començat millor una trajectòria discogràfica. És a dir, i poques cançons també són més adients a Font de Misteris. És a dir, en el final està relatant una aparició diabòlica, terrible i espantosa, demana ajuda a Déu, i Déu no l'acaba d'ajudar del tot.
Tampoc crec que hagi duit una vida molt diferent a la que li hagués agradat viure.
No, però...
Malauradament, la malaltia.
No, clar, tu parlaves de si hi havia més persona o més personatge, però si un aprofundeix una miqueta, veu que realment hi havia molta més persona que personatge. De fet, si veu entrevistes o interacció, fins i tot amb infants, n'hi ha una molt simpàtica que li demanen com va començar la música, i ell diu que és per mort d'una banda que a priori no tindria molt a veure amb el que estem escoltant ara, o sí, com són els Beatles.
Qui ho anava a dir, no?
Si bé hi ha una versió, una teoria, una idea que parla que els Beatles involuntàriament van inventar el heavy metal amb una cançó que se diu Helter Skelter.
Detall més propi d'un programa de música que no has de dir res, Sergio Rigol.
Sí, no, volia dir quina era la meva relació amb Black Sabbath, la veritat. És que a part d'escoltar-ho a casa, quan en Volhammer lo posava, quan era més jove, també de jugar en Segui, en el Guitar Hero, el famós paranoi també de Black Sabbath, que la veritat és que li vaig donar molta canya en els dits i ja me les havia de memòria i tot.
La veritat és que se noten coses d'aquestes com som diferents generacions, perquè jo record escoltar-ho que uns molt bons amics meus, en Jaume i en Joan, que des de ben jovenets escoltaven ja música del heavy metal, no? Que en aquella bonsa pues, ja era tot una novetat. El heavy metal, una música, jo crec, injustament tan relacionada en segons que relacionat també amb el misteri, però hi ha parts que jo crec que són injustes. Descansi en pau, no s'hi orgun, i nosaltres anem a sumar-hi i començam.
Aquest programa 616 de Font de Misteris el començarem coneguent com acaba el cas de l'assassinat de Luisa Vilelles, una dona que va ser trobada a una casa de la plaça de Santa Eulàlia de Palma en el segle XVIII. Què varen dir els testimonis i com acaba aquesta història? Al Contes i Rondalles d'en Irene Font coneixerem la història coneguda com la Llacuna de Taravilles, de Molina d'Aragó. Coneixerem, com la setmana passada, una cosa estrany on els ovnis i els col·legis són els protagonistes. I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-16-69-52. Ho repetim, 659-16-69-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, a més de la FM, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escoltau en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a ivetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Anem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on avui seguiràs amb el cas d'en Luisa Vilelles, un cas que vares encetar la setmana passada, i ho havies deixat en què havies trobat un arxiu, un antic crim, de per de veig la segona meitat del segle XVIII, a una casa que era, com es deia en aquell temps, era a la parròquia de Sant Eulari, a la ciutat de Palma, i en aquella casa una dona, en Luisa Vilelles, va aparèixer morta d'una guinevetada per l'esquena, i estava amagada un rebost d'on vivia un capellà i on semblava que, pel que vares contar, que en el seu moment no se li va donar la importància que tenia. Va començar una investigació damunt dels fets, on els metges varen determinar la causa de la mort, que per cert no va ser per la guinevetada com a tal, hauria estat perquè la varen deixar morir de sagnada, és a dir, que si l'haguessin atès, i de, segons els informes pericials de l'època, diuen que hauria pogut sobreviure. Però, clar, tal vegada en aquest cas seria ella testimoni del seu propi atac. Un atac del que tenim un capellà, en Joan Lyon, que va reconèixer haver tingut una baralla amb ella i que finalment ell hauria arribat a confessar el seu crim, i crec que va ser aquí on ho deixares. Quan varen trobar les restes de sang que qualcú va tractar de fer net infructuosament i varen trobar el seu cos, ja mort, el cos, i que estava, com he dit abans, amagat. En resum, crec que estàvem aquí, així que quan vulgui, Sergio Rigo, el desenllaç del cas d'Ana Luisa Vilellas.
Idò, mentre el cos d'Ana Luisa Vilellas era traslladat i enterrat discretament en el cementiri de Santa Eulàlia, el jutge obria una nova línia d'investigació, conèixer la vida de la víctima. Qui era aquella dona que apareix morta dins el rebost d'un capellà? En qui vivia? De què vivia? Quina relació tenia amb els habitants de la casa del doctor Puigcerver? I de les primeres respostes arriben del seu entorn immediat. En Josep Sans, el fuster del carrer de Sant Jaume i veí de la difunta, declara que Luisa vivia amb una dona gran, la seva mare, i una nena petita, de 4 anys. I ningú no li havia dit mai si era casada o no, però ell la considerava una dona de bona fama. Diu així el document: vivien els baixos de la casa de la viuda del notari Lyon. He vist entrar-hi dos capellans, un d'ells el doctor Joan Lyon. Això està escrit en el fol de nou. Un altre veïnat, en Bartomeu Arbós, teixidor, també la coneixia de feia temps. Explica que sa mare de Luisa havia treballat per ell, filant per sa seva casa, i que Luisa sovint cuinava o feia feines. Pel que diu, era coneguda, però no especialment pròxima a sa comunitat. El que sí destaca és el rumor que ja corria pels carrers. Diuen que ha estat el capellà de Sant Nicolau, el doctor Lyon, qui l'ha mort dins sa casa del doctor Puigcerver. Aleshores, el jutge decideix citar sa mare, na Josefa Lloret Vilellas. Quan la van a cercar, no és a casa. S'ha refugiat a l'església de Santa Eulàlia, acollida sota protecció eclesiàstica. Finalment, amb permís del vicari, compareix davant la justícia. La seva declaració és desconcertant, no sembla gaire afectada. Explica que Luisa va sortir de casa dissabte cap a les 9 o a les 10 del matí, dient que anava a cas passamaner, que no la va tornar a veure, però tampoc la va cercar. Quan va pensar que potser s'havia quedat a dormir a Can Puigcerver perquè alguna altra vegada ja ho havia fet. M'ho varen dir diumenge al matí, un al·lot fill d'un sabater del Puig de Sant Pere. Em va dir que havien mort la meva filla, que l'havia mort el capellà Joan Lyon. Això està escrit en el fol 34 de l'expedient. El jutge li demana com és que no va fer cap diligència per saber on era la seva filla. La resposta és tan breu com inquietant, perquè ja ho deien. La casa on va morir tampoc no era la seva, i el capellà amb qui era tampoc era cap figura clara ni innocent. Quan al vespre del 4 de setembre de 1779 el capellà Joan Lyon torna a la casa del doctor Puigcerver, sap que tots es miren. La criada Antònia, el jove Francisco Puigcerver, la dona embarassada del nebot, fins i tot el seu propi mentor. Per en saber-se descobert, el capellà no ho nega, respon amb aparent serenitat. Ella me volia matar amb un guinovet, i abans que ho fes ella, la vaig matar jo. Diu que l'havia confessada i que després li havia donat l'absolució. I aquesta versió també la conta el vicari de Santa Eulària, el rector, segons declaracions posteriors. Però ningú li demana ajuda, no es presenta davant la justícia i molt manco se queda a esperar les conseqüències. Aquella mateixa nit, després de parlar amb la família Puigcerver, en Joan Lyon fuig. Deixa la porta de la seva habitació entreoberta, una actitud que contrasta amb la manera com l'havia tancada anteriorment en clau. I ningú sap on ha anat. Ningú el vol sortir, però a partir d'aquell moment el capellà desapareix. L'endemà el jutge dicta una ordre de recerca i captura. Els alguacils, Reyes, en Gabriel Ferragut i Bartomeu Bibiloni són els encarregats de la missió. També s'avisa Sebastià Saucena, un altre oficial, per reforçar la batuda. Recorren el centre de Palma, les parròquies, el barri de Sant Nicolau, on en León havia estat capellà, i fins i tot cerquen testimonis entre el clergat, però no el troben. He practicat algunes diligències, però no he pogut trobar l'esperador del doctor Joan León, ni cap persona que el sàpiga. Això ho diu Esfol 13. La ciutat, mentrestant, ja en parla. El cas Puigcerver Luisa León circula per places i carrers. Els rumors se mesclaven amb els fets. Un capellà que revisites, un cadàver amagat dins un rebost, criades que descobreixen taques de sang, un al·lot que confessa haver vist un bulto i no s'atreveix a mirar més, i una confessió mitjita. El silenci i la fugida del capellà confirmen el que molts sospitaven. Aquella mort no va ser ni fortuïta ni casual. El sumari xerra de defensa pròpia. La investigació continua, els testimonis s'acumulen, el cos ja ha estat enterrat, la clau de l'habitació del capellà està custodiada pel tribunal, però el presumpte assassí ja no hi és, i amb ell s'esveix l'esperança d'un judici immediat. La casa del Puigcerver no era una casa qualsevol. Era una casa noble, plena de passadissos, estances i jerarquies. I en el cor del seu funcionament diari hi havia les criades. Coneixien la rutina de cadascú. Sabia qui entrava, qui sortia i què passava darrere les portes tancades. La primera en declarar és Antonio Duran, la criada principal. Ella és qui veu, en el matí del crim, quan la situació comença a degenerar. Sent una discussió entre la Luisa i el capellà, veu les marques a la cara d'ell i en nota alterat. Després intenta entrar en el quarto per netejar, però el capellà no la deixa passar. Diu que no pot entrar, que no és el moment. I aquella negativa estranya comença a fer créixer les sospites. Quan el jove Francisco Puigcerver puja des de l'escala interior, aprofitant un moment de distracció del capellà, entra en el quarto i veu un cos a terra. És un moment clau. No s'hi acosta, però ho explica en Antònia. I junts comencen a lligar caps. El silenci del capellà, la porta tancada, el canvi d'hàbits i el comportament cada vegada més inquietant d'aquell home que havia menjat, fumat i dormit la migdiada, amb un cadàver en el seu costat. L'altra criada, Ana Francisca Albona, dona encara més context. Ella s'encarregava d'un dels infants de sa casa i cap en el migdia surt a cercar a Nicho, però es brou des nit malalt i s'adona que el portal està negat d'aigua. Quan t'avisa la seva companya, totes dues xerren a molt baixa. I el capellà, amb voler-les xixiuetjar, s'aixeca de cop, agafa unes nous i baixa corrents a la seva habitació. El nerviosisme és evident. Aquest detall demostra que està pendent de tot i que qualsevol moviment el posava a la defensiva. I finalment, quan el capellà surt de sa casa en el cap vespre, les criades aprofiten per entrar a sa habitació. A terra, davall d'una gran estora rodona, com ja van dir la setmana passada, troben una taca immensa de sang. Sa porta del petit bany interior, on amagava el cos, és tancada i sa clau ha desaparegut. Avisen en Francisco i ell, al seu torn, avisen el seu oncle. Quan arriba el ferrer i obren el retret, el cos de Luisa és allà, fred. Ha estat morta durant hores i les criades no en tenen cap dubte. El capellà la va matar. La va agafar pels cabells i abans que ella el matàs, ella amb un guinovet la va matar. Això ho diu Esfol 30. I així ho va confessar, així ho recorden elles. Per allà detalls que no encaixen, si va ser en defensa pròpia, que perquè tancar-la en el rebost, no? Perquè fugir, perquè no demanar ajuda si encara respirava. I fixeu-vos, ara parlen d'un bany. Curiós també és testimoni, com pot canviar, no? Un rebost o un bany, allà on van trobar el cos, i pot ser la pregunta més inquietant. Fins a quin punt sabien les criades que aquella relació entre la Luisa i el capellà no era una visita esporàdica? Cap d'elles ho diuen obertament, però els gestos, els silencis, les evasives suggereixen que feia temps que aquella presència era habitual. el 5 de setembre de 1779, poc més de 24 hores després del descobriment del cos d'Ana Luisa Vilelles, es fa el seu enterrament. No hi ha vetlla, no hi ha funeral solemne, i és un enterrament de tràmit, discret, a darrera hora del vespre en el cementeri comú de la parròquia de Santa Eulàlia. Estès diu que se li dona sepultura vora la porta major de l'església. Duia encara la camisa de lli, el jubó negre, les faldilles tacades a sang, unes mitges de llana blava i dins un petit bossetó, un real de plata, un rosari, dues creus d'or i dues anelles. Això ho diu es fa el 27 a la seva volta. I cap autoritat eclesiàstica sembla protestar, cap sermó, cap condena pública i encara menys cap protecció pels seus. Ni tan sols la seva mare Josefa, cap gest tampoc per recuperar les seves pertinències ni exigir justícia. I mentrestant, el principal sospitós, el capellà Joan León, ha desaparegut. I la justícia ha ordenat cercar-lo, però no el troben, ningú sap on és i el silenci s'imposa. He practicat diverses diligències, però no he pogut trobar el parador del doctor Joan León, fol 13. No consta detenció, no consta judici i no consta cap pena. I el sumari s'acaba amb interrogatoris pendents, amb testimonis que parlen a mitges. Un capellà ha matat una dona dins casa, ho ha confessat, però ha desaparegut, i amb ell, escàs. Què vos pareix?
I doncs, m'apareix que, malgrat ser un cas de fa de més 250 anys, crec que hi ha detalls que són molt cridadissos, com, per exemple, diu que el mateix capellà que l'havia assassinada, si no va xerrat, era el que l'havia confessada i donat absolució. Quina situació, no? O sigui, ell la mata i, a més, en teoria, li fa la confessió i li dona absolució. Després està el que has comentat tu, que una part de l'arxiu diu rebost i a l'altra la cambra de bany. Hem de dir que és un fet que varen comentar entre nosaltres la setmana passada. Pot ser un detall sense importància, o pot ser, per altra banda, qualque cosa rellevant. No sé, Borja, si vol dir res o no, perquè el dubte era què posava, perquè nosaltres pensàvem que era una cambra de bany, i en Sergio, la primera part, va parlar d'un rebost.
Clar, és que jo conec l'expedient per fet de que el mateix dia que el va trobar en Sergio, jo també era, jo vaig trobar un altre, d'un altre crim també fantàstic, entre cometes, ja m'enteneu, en aquest cas de la 1802, però sí que és vera que hi ha aquesta discrepància dins el mateix expedient. Hi ha també qualque detall, que no sé si ara no sé si ho ha recordat o va dir la setmana passada, que aquesta parella, això que deien les criades, no, o que no deien de que la presència d'una Luisa Vilelles era ja comú, si no vaig equivocat, era tan comú que hi havia dos fills per mig. No sé si en Sergio va contar qualque cosa... Sí, va parlar d'un infant, sí, i ara d'una nina.
Sí, exacte.
I de, segons sembla, aquesta nina i aquest infant que no vivien amb ells, tots dos eren fruit d'aquesta relació.
Et suposa.
Et suposa.
Malgrat haver passat 250 anys, et suposa.
Ho he de comprovar, però crec que era el somo d'Ana Luisa que estava absent, perquè crec que era de territoris d'Aragó, o algo així posava l'expedient. I per això no podia estar per aquí. No sé, una cosa un poc estranya.
Bé, ja ho mirarem, ja ho comentarem, ja parlarem del crim de 1802 que has dit tu. Sí, crida l'atenció això de presència habitual. Però a part de tot això, aquí el que és més trist és que podem veure com s'abús i la violència que queda impune és cosa que ve de lluny, que no és nou. Bé, de fet, a dia d'avui hi ha per això un telèfon públic i oficial per a suport de les víctimes d'aquest tipus de violència, per denunciar-ho, per aconseguir suport per a les víctimes, pel seu entorn, per a les famílies. Pensem que ha de ser totalment horrible patir a dins ca teva, tenir l'enemic a dins casa. O sigui que no se pot permetre cap de les maneres, així que ja ho sabeu, s'ha de repetir totes les vegades que faci falta. El telèfon és el 016, 24 hores cada dia de l'any, 24-7. que diuen els joves. Recordar que no deixa rastre la factura, però que si telefoneu i no voleu que ningú vegi que heu telefonat, l'heu d'esborrar de la llista de les cridades, això sí. I bé, òbviament, també a l'abast el 112, emergències. I dit això, jo volia parlar, ho vaig dir, d'un dels metges que la varen atendre, un personatge històric i young, amb molt al darrere, vaig dir que en parlaria d'ell, i m'ho apunt, perquè estic esperant un llibre per tal de poder confirmar una dada d'allò més sorprenent. Així que d'aquí un parell de programes, el mes d'agost, que Font de Misteris seguirà en la paradeta oberta tot el mes, i del que miraré de comentar-ho, i serà aquí, a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Una petita pausa i tot d'una, continuem.
Estiu, IV3 Ràdio. Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IV3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IV3 Ràdio. Tèntol.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque rondalla, qualque llegenda, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com us dus per avui?
Bé, per avui, ja que heu acabat amb el tema del crim de Luisa Vilellas, jo he preparat una llegenda que parla d'un crim i de com s'hauria resolt la seva autoria. Hi ha detalls que crec que t'agradaran. Es titula La llacuna de Taravilles i conta tal que així. Per d'haver-se al sud de Molina d'Aragó i davant de l'anomenada Mola d'Utiel, es troba aquesta llacuna, que amb els seus voltants des de temps medievals constituïa un ampli territori de pas constant de viatgers i mercaders entre Castella i Aragó. I per això no resultava estrany trobar diferents posades instal·lades en aquells camins. Una d'aquelles posades, o hostal, la que va donar origen a aquesta llegenda, es trobava molt lluny dels camins principals i la duia un hostaler a qui mai va somriure la sort. Per la qual cosa, amb el temps, el seu caràcter es va tornar agre i el seu cap es va poblar dels pensaments més endimoniats, sempre intentant trobar quina seria la manera de sortir dels constants apurs pels quals anava transitant la seva existència. Va arribar fins i tot un instant en què ja no li quedaven gairebé sentiments humans i on paraules com bondat, honradesa, empatia o solidaritat amb el demés varen deixar de tenir sentit per ell. Únicament pensava en la manera d'obtenir doblers i poc o res li importava com es pogués complir aquell desig. I de bé, es va donar el cas que un cap vespre, un dia que el cel l'amenaçava tempesta i començava a bufar el fred vent del nord que tot ho congela, l'hostaler es trobava a la porta del seu hostal i va veure venir, des de molt lluny, una figura que s'anava atracant al ritme lent del mul que conduïa. L'home va començar a imaginar qui podria ser. si s'aturaria a l'hostal, si voldria sopar, si passaria la nit en una de les seves brutes habitacions i quants de dobles li podria cobrar pels seus serveis. A la fi, va distingir la seva silueta i va adonar que es tractava d'un cavaller amb doblers, elegantment vestit i amb un gran equipatge. Duia dues enormes bosses de gran pes que estaven penjades de les alforges del mul. La imaginació de l'hostaler es va desfermar, calculant quanta riquesa duria amb ell aquell viatger. Aquell desconegut es va acostar. Li va dir que s'havia perdut, que no sabia ben bé on era i que necessitava sopar i allotjament per aquella nit. I aquell hostaler, mentre li confirmava que podia comptar amb sopar i llit, seguia pensant, si més no, que li cobraria aquell tipus amb aspecte de que duia amb ell, com a mínim, el seu pes en or. Quan ja de nit el cavaller va demanar sopar i va demanar, sense semblar tenir cap problema per pagar-la, la millor i més cara habitació que tingués, a l'hostaler ja no li va quedar cap tipus de dubte. Aquell home era immensament ric i el millor que podia fer seria tractar que aquelles riqueses passessin al seu poder. També va pensar com podria aconseguir el seu propòsit i la seva pobra ment, eclipsada tal vegada per les necessitats i també pels desitjos incomplits de riquesa des de feia tant de temps, no va trobar més que una solució: matar-lo. I com que no volia arriscar-se que aparegués un altre viatger que pogués descobrir-lo, va esperar el moment propici per dur a terme el seu pla. I mentrestant va procurar proporcionar al cavaller el vi suficient perquè se li nublàs l'enteniment i li fes entrar la son. A les 12 de la nit, aproximadament, perquè per allà no hi havia cap rellotge que marqués les hores o ningú que anunciés mitjançant campanades, aquell viatger estava totalment adormit al llit que l'hostaler li havia preparat. Va ser aleshores quan, després de filar a consciència un ganivet de cuina, l'home va entrar a la cambra del cavaller sense fer el més petit renou i, sense deixar que arribés a despertar, el va cosir materialment a punyalades, deixant-lo morir sense ni tan sols dirigir-li una mínima mirada de compassió. A continuació, va llançar-se com un endimoniat cap al seu equipatge i les seves robes per comprovar què duia de valor. Tal com esperava, les bosses incloien una importantíssima quantitat de doblers i objectes de gran valor, que segurament es podrien vendre fàcilment. Però això sí, quan el temps hagués passat i s'oblidassin d'aquell desconegut que tot indicava que devia ser algú poderós. L'endemà al matí, després de fer desaparèixer qualsevol possible indici del seu crim, l'hostaler va ficar dins un sac el cadàver que encara duia el ganivet allotjat on li havia clavat la seva darrera punyalada. Va omplir el sac amb pedres, va tancar-lo i el va arrossegar sense cap temor de ser descobert perquè per aquell lloc tan apartat i poc transitat era difícil que ningú hi passàs a l'hora que fos. El va llançar al centre de la llacuna propera, a la seva part més profunda, on diuen que neixen els brolladors que alimenten les seves aigües. Uns gorgs que, segons la gent, estan comunicats amb fonts que brollen gairebé a la part més alta de la Mola d'Utiel. Varen passar uns mesos sense que succeís res estrany ni arribàs ningú per aquells paratges preguntant pel mort, fins que un dia va aparèixer per la venda una parella de guàrdies que demanaren a l'hostaler si havia vist o allotjat un individu amb les mateixes característiques que el cavaller assassinat. Naturalment, ell va negar haver-lo vist ni tan sols de lluny, i per reforçar la seva afirmació tan categòrica no va tenir altra ocurrència que jurar la seva veritat per la seva salvació, i a més ho va fer sense que ningú li hagués sol·licitat. I I va ser precisament en aquell mateix instant quan va sonar com un tro a la part alta de la mola i es va obrir des del més alt de la muntanya una enorme esquerda que es va anar eixamplant i eixamplant fins a travessar de costat a costat la llacuna, fent que les seves aigües s'hi filtressin fins a deixar-la eixuta en poc més d'una hora. Tot just tornats de la seva sorpresa, els guàrdies i l'hostaler varen poder veure, al mig del llit dessecat, el sac del qual sortia un peu que encara estava calçat amb unes riques sabates. Després d'investigar i interrogar una mica, els guardians de l'ordre es varen assabentar de tot el succeït. Varen recuperar el botí del mort i se'l varen dur, amb l'hostaler per davant, que al cap de poc temps seria jutjat i condemnat pel seu crim. Precisament, el dia en què el varen executar, a la vella llacuna va succeir un altre prodigi, com si hagués tornat la veritat i la justícia a normalitzar aquelles terres. La immensa esquerda es va tancar tan insòlitament com abans havia obert, i de la part alta de la mola, i des del mateix fons va tornar a brollar aigua, que la va tornar a omplir ben aviat els nivells que sempre havia tingut. Des de llavors, els veïns d'aquelles conrades asseguren que no sols va succeir aleshores el prodigi, sinó que es va repetir cada vegada que a les proximitats es va produir un fet que necessitava ser aclarit perquè la justícia i la veritat imperin.
Quin missatge més clar i evident, eh? La justícia divina i també la màgia de Saigo. Tota una mateixa, ben xula, per cert, i ben interessant també la història d'aquesta terra, de Molina d'Aragó, on varen conviure les tres cultures, com a tantes d'altres bandes, no? Els jueus, els cristians i els morics. I parlaves d'aigua i de fets sobrenaturals, i per aquelles terres hi ha una altra llegenda damunt d'una nina que jo me recorda una mica a Santa Catalina Tomàs, a Santa Mallorquina, coneguda com sa Beata, amb una vida inclosa, sa infància plena de prodigis. Com sa d'aquesta nina que deia, na Maria Jesús López Rivas, que hauria nascut a Molina d'Aragó el 1560, així do, era coetània de sa nostra Beata, i d'aquesta altra, que també, si no vaig errat, és coneguda com sa Beata, quan era nina, i com d'aigua anava el tema, tenim que suposa que hi va haver molt de testimonis que diuen que un dia, quan ella tenia 5 anys i estava caminant vora el riu Gai, se li va caure l'aigua un codony i ella, per la inconsciència de l'edat, es va anar a agafar-lo directament i clar, se va ficar en aquell capdalós i ràpid riu i clar, tots els que li varen veure varen quedar perplexos perquè en lloc d'enfonsar-se, com hauria estat lo normal, la nina va començar a caminar per damunt ses aigües fins que es va aturar a d'haver 5 quilòmetres més avall. Que, bé, curiosa història, que bé, ara la deia només per la semblança entre ses beates, la mallorquina i la de Molina d'Aragó, d'una terra que, malgrat dues noms d'Aragó, si tampoc va xerrat, pertany a Castella la Manxa, però durant uns anys, molt poquets anys, va ser part d'Aragó, just en aquell moment, en el segle XIV, de l'expansió d'Aragó, on també varen incorporar, o reincorporar, si voleu, els aragoneses al regne de Mallorca. Però aquesta seria una altra història. Per cert, una altra història és que, com he dit ara fa un moment, Font de Misteris continua tot el mes d'agost, però sense la teva secció, perquè t'agafes lliure, però en antena t'avui demanar si comptam amb tu per la propera temporada de Font de Misteris.
Sí, efectivament, per la propera temporada, i també hi seré pel darrer programa d'aquesta 13a temporada, que serà el 31 d'agost.
I de fins llavors, moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema. Bon agost a tothom i fins al darrer diumenge d'agost.
I d'ara ho reprenc jo, una mica com a continuació del que vas contar tu, Borja, damunt d'escàs d'aquell albirament a Austràlia que hauria estat testimoniat per més de 200 persones, dels que la majoria eren l'alumnat d'una escola, i vaig dir que jo volia dur un altre semblant, un altre cas d'albirament que s'hauria produït 30 anys després del que vas comentar tu, i en aquest cas a Àfrica. Això hauria succeït el 16 de setembre de l'any 1994 a una escola a la regió de Rua, a prop de Harare, a Zimbabwe, a l'escola Ariel. Allà hi havia un grapat de nins i nines d'entre 6 i 12 anys que quan eren a l'hora d'espati es van quedar bocabadats pel que veien en el cel, ni més ni manco que el que coneixem com a ovnis. Sí, això és el que diu el relat. Varen veure tres boies brillants que suraven al cel i que de cop i volta, amb un estrany resplendor, desaparegueren. Encara que, després d'uns instants, varen tornar a aparèixer una altra banda, també a prop d'ells, a prop d'aquell grup de nins i nines a Zimbabwe. I això, aquest aparèixer i desaparèixer aquelles coses que suraven, s'hauria repetit un parell de vegades, fins que d'una d'aquestes boies hauria, una d'aquestes boies s'hauria aterrat, i estem parlant de més d'una seixantena de nins i nines que eren testimoni. No hi ha testimoni que se sapi de cap adult. Perquè sembla que els adults, els professors d'aquella escola, just en aquell moment estaven reunits sense adonar-se'n del que passava a fora. Que jo això personalment m'ho sona estrany, ho he de dir, això de que no hi hagués ningú que estigués controlant el pati, però així és el relat i jo ni afegiré ni llevaré res. I mentre algun dels infants i joves que veien això varen fugir per la por d'allò tan estrany, no?, que estaven veient, però uns altres s'haurien quedat allà mateix per tal de saber què era i què estava succeint. No? I aquests que varen quedar fora també varen ser testimoni de ni men ni manco que se presenci d'uns estranys éssers, uns éssers que haurien definit com éssers vestits de negre, com si fossin bussos, amb un cap gros, com de color verd i uns ulls molt grans. Sí, és la definició del típic alienígena, el típic extraterrestre. I els que varen ser testimoni també digueren que aquells éssers suposadament extraterrestres els hi haurien transmès missatges telepàtics dient coses com que havien de cuidar el planeta, que la tecnologia era un perill, raó tampoc els hi faltava, si se'm permet aquest apunt, i després d'això, d'aparèixer i donar missatges telepàtics ecologistes, haurien tornat a pujar en aquesta nau, que s'hauria tornat a posar una altra vegada lluenta i a continuació se va aixecar i va desaparèixer en les altres això, naus, que encara estaven també surant per allà. Això va ser a Zimbabwe l'any 1994. Clar, els lots i els lotes que havien vist allò els hi varen anar contant els seus professors, però jo crec que, com és lògic, no els hi varen fer massa cas, que tal vegada era una altra cosa el que havien vist, que podria ser que seguessin com fos pensant que eren naus provinent de l'espai, però que eren altres coses. També es varen posar, se va posar damunt la taula que fos una mena de broma col·lectiva, que tots s'haguessin posat d'acord per contar tota aquesta història. Però amb això aviat sembla que se'ls varen adonar que era difícil que tant d'ells es poguessin posar d'acord per contar una història pel que diuen, tantes semblances en els detalls, que sí que evidentment també hi ha qualque diferència, però molt semblants com per poder ser inventada un pati de col·legit. Però qui sí que se va prendre de manera seriosa varen ser dues persones. Una d'elles va ser la mare d'un dels joves, una periodista, na Cynthia Hind. Na Cynthia Hind, mare d'un dels testimonis i periodista d'origen sud-africà, una dona que després d'haver viscut en la terra va emigrar a l'antiga Rhodèsia, a Zimbabwe, on, entre d'altres, justament es va interessar pel fenomen ovni. I clar, aquell fascinant cas li va resultar d'allò més atractiu i es va interessar molt. Clar, aquí el tema podria ser sospitós, però clar, és com si un fill de nosaltres, principalment un fill d'en Borja o meu, tingués aquest tipus d'experiència i després es digués que s'ho havien inventat, perquè, clar, com és fill d'un dels de misteris, així que jo crec que en aquest cas, Borja, estiràs d'acord en que podem donar el benefici del dubte, no ho trobes?
Llevat del desfí, sí. En tot l'altre, sí.
Molt bé. Bé, Sergio, no, perquè és més seriós per aquestes coses. El cas és que la periodista, primer de tot, va demanar els testimonis que li fessin per separat, és a dir, que no es poguessin copiar entre ells, que li fessin dibuixos del que havien vist, i després van anar fent entrevistes. I segons es diu, per exemple, un dels testimonis, en el que se va identificar com a Barry, de 12 anys, li va dir que havia vist tres objectes volant i emetent raig vermells que desapareixien i tornaven a aparèixer gairebé en el mateix temps, però en un altre lloc. Després els objectes varen aterrar a prop d'uns arbres de cautxo. I ella, aquesta periodista, hauria declarat que en Barry li hauria dit que l'objecte principal era del tamany, atenció, la manera de mesurar-lo, l'ungla del seu polze en apuntar amb el braç cap a on estava la nau des d'una distància d'aproximadament 100 metres a la vora del pati de l'escola. Després li digué que un humanoide petit, de prop d'un metre d'estatura, va aparèixer a la part superior de l'objecte, que va caminar una mica pel terreny, que el va donar que estava sent observat pels nins i que hauria desaparegut. Segueix la declaració dient que el mateix ésser, o qualque cosa molt semblant a ell, va tornar a aparèixer després a la part de darrere de l'objecte i que la nau se va enlairar i va desaparèixer ràpidament. I aquell petit humanoide anava vestit amb un vestit negre ben ajustat en el cos, que era brillant, i segons una de ses nines, que es diu que tenia 11 anys i que també va ser testimoni, que l'ésser tenia un coll molt prim i ulls grossos en forma de pilota de rugby, amb el seu rostre com a pàl·lid i amb els cabells negres i llargs que li arribaven fins davall ses espatlles. I en tot això hauríem de comentar uns detalls que crec que són interessants. A part de que eren nins i nines fins a 12 anys, també s'ha de dir la seva cultura i origen. Vull dir, era Zimbabue, però es tracta d'una escola multiracial amb moltes ètnies, cultures, creences. Així, tal vegada, cadascú podria interpretar-ho segons el que més estiria d'acord amb la seva lògica, no? Per exemple, algun dels més petits fugien perquè pensaven que aquells éssers se'ls volien menjar. I per què? Idò, perquè es veu que ja tenen unes llegendes pròpies d'un éssers que mengen nins. O altres, per exemple, els d'origen europeu, podien pensar que serien altres coses, no? I sí, com sigui, era un cas estrany, complicat, i que en poc temps va sortir a la premsa més generalista fins que va arribar a la notícia arreu del món. I així arribam a un altre que es va interessar. El doctor John Mack, un dels psiquiatres de més prestigi dels Estats Units, en aquells principis dels anys 90 del segle passat, un investigador, escriptor, fins i tot un premi Pulitzer, professor de psiquiatria a Harvard, i que es va interessar particularment per aquests fets. Allò me recorda una mica l'astrofísic també de Harvard, Navi Loeb, pel fet de no tancar-se davant d'allò més estrany, allò pendent d'investigar. No? El cas és que aquest metge, sap damunt d'aquest cas, s'interessa molt, tant com per arribar en el punt de que la universitat podria llevar-lo de fer classes per implicar-se en l'estudi del fenomen ovni, i això feia ell, cercava testimonis, els entrevistava, investigava, es desplaçava, com per exemple va fer Nanta Zimbabue, per tractar d'esbrinar què és el que havia passat, i és que ell pensava que els testimonis, els contactats, no tenen per què tenir cap problema psiquiàtric. Ell deia que simplement els testimonis conten el que han vist. I per això va anar a veure què deien aquells 60 i pico de nins i nines damunt d'aquests fets. I quan ell hi va anar, ja tenia molta experiència en entrevistar testimonis semblants, cercava menys si trobava qualque fet comú, tal vegada pot ser qualque patologia, arribant a la conclusió que eren persones normals que pel motiu que fos havien o pensaven haver viscut aquella experiència. I clar, el cas de Zimbabue tenia dos fets diferenciadors referit a altres casos més habituals. Havia estat massa massiu, i a més amb infants, que ell creia que seria més fàcil saber realment què era el que havien vist. I a més, ell va anar gravat per la BBC. I després d'entrevistes amb ells, arriba a la conclusió de que aquells nins i nines no tenien cap malaltia mental i que no havia motiu per dir-los mentiders. I arrel d'això, el psiquiatre va començar a tenir problemes ben seriosos amb els seus companys i la seva feina. Li acusaven de mala praxis. Sabeu per què? I no, perquè deien que, com ell afirmava que els testimonis del virament no tenen per què tenir cap malaltia mental, no estava fent bé la seva feina perquè creien que els hauria directament d'haver tractat com a psiquiatre. Mm? I va començar contra ell el que es podria denominar com una cacera de bruixes. Una cacera de bruixes cap al doctor John Meek, creador del Departament de Psiquiatria de Cambridge, i que quan hi va anar ja tenia un interès anterior i reconegut cap al fenomen ovni. I va, malgrat tenir-ho tot en contra. I segons publica el diari argentí Clarín, per a frenar a Meek, Harvard organizó un proceso secreto, contrató un abogado para que estudiara el caso, específicamente el decano de la Facultad de Medicina, Daniel C. Tosteson, nombró un comité para que revisara la atención clínica de Meek y la de sus entrevistados. I arriba allà, comença a entrevistar-se amb els testimonis i va arribar a la conclusió de que deien coses semblants, que no tenien malalties psiquiàtriques i que tampoc tenien interès en dir mentides. Al final, ja per acabar ràpid, a part d'un que va dir que tot era una broma, explicació que tampoc sembla tenir gaire sentit per aquella semblança que hi havia entre els testimonis de tots els altres, i de part d'això, la conclusió del psiquiatre i la versió més estesa és que ells creien el que havien vist. I encara més, amb el temps, han passat més de 30 anys, i d'aquells nins s'han fet adults, i tampoc a dia d'avui se'ls han trobat malalties psiquiàtriques, com ja va adelantar que passaria aquest psiquiatre. La pena és que ell no ha pogut comprovar. I és que aquell cas sense resoldre, un dels casos ovnis més estrany de la història moderna i que ell va investigar, i d'ahir no ha pogut arribar a veure com el temps potser li donava en certa mida la raó, i que segueix sent un cas sense explicació. I no ho pogué comprovar perquè 10 anys després, el 2004, va morir per atropellament a Londres per un home que anava sota la influència de l'alcohol. John Meek acabava de sortir de donar una conferència de Mount Lawrence, el famós Lawrence d'Aràbia. Però aquesta seria una altra història.
Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I el fet d'aquest psiquiatre de Harvard, que va preocupar-se per casos d'experiència ovni, m'ha duit a pensar en un parell de coses. Per una banda, en quina facilitat, no? Davant de la ignorància i d'uns fets, sempre hi ha el que es pensa que sap més, que és més viu, que pot no qüestionar, sinó directament humiliar el que pensa diferent. Me fa gràcia, bé, som parlar, no em feien de gràcia. Però, clar, acostumo a posar el mateix exemple. Quan es van anar a començar a dur a terme els primers experiments a la famosa Àrea 51, i del tractaven de sonats en el que veien coses rares en el cel. Després es va demostrar que, com a mínim, eren prototipus militars. Però, clar, no hi ha dubte de que el que ho va veure va ser testimoni d'un fet. Però a ell, en aquell moment, un fet que per al testimoni en aquell moment era inexplicable i era real, no? És això motiu per denostar o tractar de destruir una carrera? Crec que la supèrbia, està massa acceptada, massa estesa, i, per altra banda, si vos heu fixat, això que he dit d'humiliar, de pensar-se en la veritat absoluta, de fer creure que el que pensa o veu les coses de manera diferent és menys o s'ha de tractar amb menys preu, no era cosa d'abans. A dia d'avui també està ben implantat. Perquè en aquell cas, en 1994, es va tractar a un psiquiatre de mala praxis, això oficialment, fins que el feren fora de la universitat per preocupar-se, per interessar-se del conegut com a fenomen ovni. Fenomen que a dia d'avui li han canviat el nom, imagina que per coses com aquesta, però que està acceptat com a realitat pel Departament de Defensa dels països més poderosos. Fins i tot fa un parell d'anys, com vaig recordar la setmana passada, que varen arribar el que creien que era un ovni, que després digueren que era un globus de jugueta. L'exèrcit el va arribar. I mentre aquell psiquiatre denostat per pensar de manera diferent, de manera crítica i autònoma. Quina pena. I tot això venia per l'escola d'Àfrica on tingueren aquella experiència, fos el que fos, i aquí un record del seu temps d'escola, temps passats, temps fugit, nostàlgia. I ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. En aquest cas, seguim en el seu any, amb el poema d'en Josep Maria Llompart titulat Primavera, que diu... Eres tu el camp o el camp enamoraves? Coneixies l'abril i ja et somreia un dimoni bollet a flor de galta. Venies per un caminat ros de mitja tarda. Flames del vent cremaven blaus domassos d'aigua de mà. Em duies un paner de melons, copinyes, nacres i tenies la veu color de rosa. Temps era temps, amor, temps era temps. Parlàvem, jo no sé de què parlàvem, d'exàmens de llatí o per ventura d'un llibre de poemes. El crepuscle se'ns moria a les mans com un fresquíssim papalló virolat. Cavalls de l'ombra, la sang, ens galopaven. Temps era temps, amor, temps era temps. Dissabte de cap vespre, sense escola. Qui recorda? Qui sap? Mira la pluja. I jo crec que per tancar una mica el cercle d'avui, aquesta setmana que el polèmic i peculiar músic ens ha deixat, jo crec que podem acomiadar-nos amb aquesta cançó de Noce Osborne, diari of a Madman, diari d'un boig. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.